Perfecte, doncs.
Molt bé. Rafael, bon vespre.
Bon vespre.
Com anem?
Molt bé.
Sí, anem bé? Preparat per dissabte?
Sí, home, ja saps que encantat de la
sí,
vida.
Per què?
Poder anar a l'excursió amb vosaltres.
No m'ha explicat que aquest dissabte, i ara aprofito per comentar-ho, Estor Banyoles, juntament amb l'Agrupació d'Astronomia de Girona, fem una sortida conjunta, que anem a la zona de Foix, a l'Arieix, concretament, a visitar tres coves. Mas d'Asil, recordes altres dues, Rafael?
Sí,
Mio.
El riu subterrani de la Buix,
sí,
que és una cascada subterrània interessant, és un riu navegable,
subterrani
molt bonic, i després anem a per mi és el més interessant, és la caverna, la grota de Mio, és una cova amb pintures rupestres paleolítiques, i esclar, sempre que hi ha aquest aire paleolític, doncs l'excursió sempre agafa un tarannà especial.
Un aire primitiu, vaja.
Un aire primitiu, exacte, sí.
Ens podem emportar una canoa per remar allà dintre?
Home, jo suposo que ja ens la subministraran allà.
Ah, ens la deixaran allà els mateixos, vale.
Espero.
Sí. No, si no, no podem portar una d'aquí Banyoles.
Sí, també tenim, aquí no sé quantes en tenim. Cinc de l'autocar. Molt bé, Rafael. Parlant de viatges, avui viatgem fins a les Galápagos o com va això?
Avui viatgem bastant lluny, sí,
sí?
Sí, i tant. Bé, avui toca parlar de... Com a mínim, jo penso que potser per a mi aquest és, sens dubte, el moment que més canvia el nostre món. D'acord? No sé vosaltres com ho veieu, però aquest instant, aquest viatge, heu començat amb el programa ja parlant del Beagle, anem bé, doncs sí que és potser l'instant que canvia radicalment la nostra manera d'entendre el fenomen de la vida. Fins i tot. Jo suposo que ja haureu tractat en alguna ocasió el tema de l'evolució i de Charles Darwin en el programa, no? Suposo.
Sí, l'any passat sobretot, sí.
Sí, hi havia l'avió sí. Darwin, juntament amb l'any internacional de l'astronomia. Molt bé. Doncs així que només avui en parlem una mica de passada d'evolució, perquè ja suposo que ja tenim el tema més o menys après, eh? O sigui que parlarem així a cau d'orella, perquè el tema es mereixeria un programa sencer. Només recordarem doncs que sovint parlem d'aquesta teoria de l'evolució de les espècies i el que cal fer realment és canviar el xip i parlar de fet evolutiu, d'acord? Ja que l'evolució de les espècies no és cap teoria, sinó que és un fet, és un fet. En realitat aquesta evolució doncs és un efecte, és una conseqüència primera d'una causa que m'atreveixo a dir en petit comitè, així com estem nosaltres avui, a definir fins i tot com una causa de força major, eh? Aquesta causa doncs és la selecció natural. I aquesta idea de selecció natural és molt important perquè trenca de manera definitiva amb la concepció teològica sobre l'origen de la Terra, de la vida i, per descomptat, també de l'ésser humà. I és una idea magnífica, extraordinàriament potent i alhora és que és extremadament senzilla. Potser la seva senzillesa és un dels factors que penso que la fa preciosa i molt elegant. I és una idea que està a l'abast de tothom. Qualsevol persona amb esperit crític i un mínim d'interès a la natura podria arribar a les mateixes conclusions que Darwin o els Russell Wallace, que és l'altre pare coetani de Darwin, d'aquesta gran idea de la selecció natural, que ja sabem que és la supervivència, per dir-ho ràpid, dels més adaptats. Però com es gesta aquesta gran idea de Darwin? Doncs Darwin es va avançar a Wallace uns quants anys, encara que al final doncs, els treballs de Darwin i Wallace es van presentar conjuntament el 1859, en el que per mi també doncs, és el cas de camaraderia, honestedat i sinceritat científica potser tots més gran de la història de la ciència, perquè clar, va ser un moment molt bonic, no? Que dos científics independents arribin a la mateixa conclusió i que a més ho publiquin junts i amb absoluta generositat l'un per l'altre. És interessantíssim aquest episodi.
Sobretot en Wallace vers a Darwin millor, no?
Sí, però és que fins i tot va ser molt curiós perquè quan Darwin fa el seu viatge en el Beagle, que era l'any 1831, està uns anys, després fins al 1859, que no arriba a publicar el seu llibre, el fa una mica obligat pels col·legues de Darwin i obligat també per Wallace, perquè Wallace, reconeixent a Darwin com a eminentíssim naturalista, li envia, per carta, per correu, doncs la seva idea sobre la selecció de les espècies. I Darwin queda astorat en comprovar que és pràcticament el mateix, que ell ja porta gairebé 20 anys o més doncs, donant voltes a aquesta idea, no? I queda tan traumatitzat que fins i tot planteja, i ens deia, escolta, jo em retiro i que Wallace publiqui aquesta nova idea sobre l'origen de la vida, sobre com funciona la vida en el planeta Terra. I tot aquesta generositat, per tant, penso que és recíproca, perquè finalment doncs, van acordar presentar la seva troballa conjuntament, i finalment Wallace, amb un acte també de justícia, doncs reconeix que qui realment desenvolupa la obra magna doncs, d'aquesta idea d'aquesta selecció, d'aquesta evolució de les espècies, doncs és Darwin, perquè Wallace sí que fa un petit article on esbossa aquestes línies bàsiques de la selecció natural, però sí que és Darwin qui aporta tot un corpus de dades brutal, absolutament brutal i absolutament irrefutable. I precisament va tardar tants anys en publicar-ho Darwin per dos motius. Un, per demostrar fefaentment, de manera irrefutable, com us dic, en tota una sèrie de proves geològiques, botàniques, biològiques, de tota mena, aquesta idea de la selecció natural, que ja us dic, fins i tot, és que Darwin acaba mig traumatitzat perquè acaba obligat, s'acaba sent obligat a publicar el que ell denomina un resum. O sigui, el llibre de l'origen de les espècies que coneixem, eren unes 500 pàgines, per a Darwin, era un resum que en cap cas feia justícia a la magnitud de la idea que ell volia expressar. Ja veieu com va anar el tema, eh? I curiosament, en el seu moment, va ser un llibre que va passar a la presentació. El llibre va causar molt de rebombori, però la presentació oficial, doncs bé, tampoc li van donar massa importància en l'àmbit científic, eh, curiosament, tot i que després a nivell social sí que va ser, doncs, el desllorigador de tota, de tota la filosofia moderna, pràcticament.
Si no m'equivoco, quan la presentació no hi era, no?
No, ell no hi era,
No
va delegar.
Per això, què?
Sí, Darwin, esclar, a part d'això, doncs, és que, esclar, Darwin era teòleg.
Sí, anava a cap allà, teòricament.
Darwin era teòleg, per tant, doncs, és un problema, per ell va ser un problema també, doncs, filosòfic important, però, esclar, va anar canviant amb el temps, d'acord? I com es gesta, doncs, aquesta idea? Doncs, que fins i tot, ja us dic, va ser conjunta de Darwin i Wallace, però els veritables precursors de la idea de la selecció natural de l'evolució, doncs, van ser Lamarck, ja coneixeu el lamarquisme, que fa l'òrgan, també el mateix avi de Darwin, que es deia Erasmus, però Darwin no el va arribar ni a conèixer, d'acord? Però bé, el jove Darwin era de bona família, era fill de metge, i ell va ingressar sense problemes a la Universitat d'Edimburg, doncs, per ser metge, per estudiar medicina. Però va resultar que no suportava Darwin la visió de la sang ni del patiment humà, és un home molt aprensiu, de manera que no va mostrar massa interès en les classes de medicina. I en canvi, com que de petit ja era un gran col·leccionista d'insectes, sí que li van interessar, doncs, a Edimburg moltíssim, li van interessar moltíssim les classes d'història natural. Però clar, això l'apartava dia a dia més i més de la medicina. I finalment, el seu pare, el pare de Darwin, fart d'aquestes divagacions del Charles, doncs va pensar que si Charles no volia ser metge, doncs el millor que podia ser era clergue, i el van caminar, doncs, a estudiar teologia per ser un pastor anglicà. I clar, fixa't tu quines curiositats del destí, aquestes curiositats a vegades dona la ciència, doncs que ve aquí que a Cambridge es van trobar acceptant a un nou estudiant de teologia que acabaria fent trontollar les mateixes bases del creacionisme.
Bueno, en Copèrnic també era capellà, no?
Sí, Copèrnic també era capellà, però esclar.
I en Lemaître també?
I Lemaître també, però és que...
O sigui que tots han fet trontollar el sistema.
Tots,
amb la cultura, no? Exacte, amb l'accés a la cultura.
És que el sistema el tronfa trontollar qualsevol, en el fons.
Sí, sí, sí. I ja us dic, és un fet capdalt. I aleshores, què passa? Doncs que fins i tot quan Darwin acaba la seva formació teològica, evidentment, Darwin ja no creu gens en les idees ni de Lamarck ni del seu avi, i pensava, doncs, que aquestes espècies biològiques, doncs, eren immutables. Per tant, a Cambridge van fer una molt bona feina. Però a Darwin, què va passar? Doncs que li va quedar sempre el coquet de realitzar, hem dit que era naturalista ja des de petit, li va quedar sempre el coquet de realitzar una gran expedició naturalista arreu del món, precisament per buscar, doncs, proves geològiques arreu de tot el planeta que valessin la idea bíblica del diluvi universal i així poder fixar l'edat de la Terra i l'aparició de la humanitat moderna. I de passada també poder explicar correctament, segons la Bíblia, però, les extincions de formes de vida anteriors que els fòssils, que en aquella època també començaven a desvetllar aquestes formes antigues. I aquesta seria la motivació científica de la seva expedició. Però, a veure, la motivació principal de les expedicions de l'època, no hem d'oblidar que eren econòmiques, d'acord? O sigui que els vaixells de la Royal Navy que anaven explorant tot el planeta, doncs en aquests viatges, a bord dels vaixells, sempre hi havia un naturalista, però per què? Perquè era la persona capaç d'identificar nous minerals, metalls preciosos, noves espècies, en definitiva recursos per la corona. I va resultar, doncs, que la graduació de Darwin va assistir en Robert Fitzroy, que era el capità d'un vaixell que canvia el món, que és el Beagle. I Fitzroy, doncs, també era un fervorós creient i també va ser un molt bon científic. De fet, és un dels precursors de la meteorologia moderna, en el sentit que probablement és el primer que comença a fer previsions meteorològiques, que avui ens agraden tant i estem tots molt interessats en aquestes previsions. Doncs Fitzroy va ser potser el pioner d'aquesta disciplina científica. Doncs bé, Fitzroy ja estava a punt de salpar cap a Amèrica del Sud i no tenia naturalista de bord. I va resultar que volia un acompanyant erudit, culte, amb qui conversar i buscar aquestes proves del diluvi, que ell també està obsessionat en buscar les proves del diluvi universal i la creació espacial. I així, què passa? Doncs que un jovet aòleg que ha acabat de graduar-se, doncs semblava ideal per la plaça. I aquí comencen una cadena d'errors, que són els quarts errors del capità Fitzroy, que són errors que canvien el món. I el primer error, sens dubte, va ser, doncs, quin? Doncs voler precisament un company d'expedició amb qui poder parlar. I per què el volia? Doncs primer perquè li feia molta por la solitud i temia que va suïcidant-se. I que ell, el capità Fitzroy, mai no va arribar a superar el suïcidi de l'anterior capità del vaixell, del Beagle. Per tant, ell tenia certa malastrugança fatalista amb el vaixell. El segon error va anar de poc que no es consuma, i és que no es porta a terme l'error, vull dir. I és que Fitzroy practicava una disciplina que avui està totalment superada i obsoleta, que és la frenologia. I què era aquesta frenologia? Doncs era, doncs això, com una mena de tècnica mèdica que intentava determinar la personalitat de les persones a partir de la morfologia del crani dels individus i també dels seus trets facials. I què va passar? Doncs va resultar que Darwin tenia un nas força peculiar i que Fitzroy deia que era un nas que indicava dubtosa reputació, sí. I que a més denotava incapacitat innata per a la navegació. Per tant, el capità va estar a punt de no embarcar Darwin per la forma del seu nas. Però finalment, doncs, la cultura i la dialèctica de Darwin el van convèncer a Fitzroy, que finalment va cometre el segon dels seus errors, que és enrolar Darwin a bord del Beagle.
Rafael, de fet, va passar-ho bastant malament perquè es marejava sovint,
sí,
eh?
Sí,
dir, amb això tenia raó, eh?
Tenia raó perquè la tripulació, sí. Bueno, es burlava sempre de Darwin, sí, perquè es va passar els viatges. Sí. Vomitant i tenia el cap per la borda, doncs marejat.
Però no em diguis que ara haurem de fer un programa perquè si es marejava preocupava el nas també.
Bé, no ho sé, però vaja, segons el capità Fitzroy i la frenologia, doncs aquest nas estrany de Darwin denotava aquesta incapacitat per navegació, i en aquest cas doncs sembla ser que, bueno,
o sigui, que no poden haver nariguts mariners.
Fràgil, sí, no era família de mariners, exacte. I el tercer error, doncs aquest potser és el més estrepitós de tots, d'acord? Perquè Fitzroy estava, doncs, superconvençut que en aquest viatge, portant un naturalista teòleg, trobarien aquestes proves geològiques...
Perdona, Rafael, naturalista n'hi havia un altre, el Beagle?
Sí, i el mateix Fitzroy.
Ah, per això, vull dir que...
El mateix Fitzroy era un grandiós científic,
Però el titular com a tal era un altre, no era Darwin, el titular com a naturalista.
Finalment, ja et dic, qui va clavar la situació va ser Charles, perquè durant... Hi ha un diari molt bo, que és el diari del viatge d'un naturalista al voltant del món, que és un llibre, potser és la crònica de viatges més interessants que s'ha escrit mai, que és, a part de l'origen de les espècies i de les espècies, que és el llibre científic, doncs hi ha aquest altre que porta una visió més personal, del mateix Darwin en primera persona, doncs redactant aquestes exploracions, i realment és divertidíssim. Era com, per exemple, van a les Galàpagos i descobreixen espècies noves d'ocells, però esclar, tenen gana perquè estan embarcats a les naus i clar, el primer que fan quan troben un ocell és cuinar-lo. I clar, Darwin traumatitzat perquè clar, potser era l'últim exemplar d'aquella espècie que quedaven allà i aquella gent se'l acaba de menjar i estaven jugant amb els ossos i per tant va haver de recollir.
Havia de dibuixar i prou, vaja.
Les restes del foc, no?, per intentar salvar aquella espècie. Hi ha anècdotes molt i molt, molt i molt divertides. Doncs bé, el tercer error que fa Fitzroy és que, clar, com que buscava aquestes proves geològiques per demostrar el diluvi i aquestes teories catastrofistes que determinaven l'extinció de les espècies i la creació ràpida de noves espècies, doncs va regalar-li a Darwin la darrera obra més important sobre geologia, que era Els principis de geologia, d'en George Lyell. I resulta que en aquest llibre, doncs, es postula la idea que la Terra havia de tenir una edat de milions d'anys per mostrar l'aspecte que coneixem, i no els escassos 6.000 que recordeu del primer dia que promulgava l'Església Anglicana. Recordeu que, segons la Bíblia, la Terra es va crear el 4.004 abans de Crist, més o menys, d'acord? Per tant, la Lyell deia que sí que hi havia grans esdeveniments catastròfics com aquests diluvis, però que els canvis, en principi, eren graduals, lents i que tenien lloc durant molt de temps. Sí que, sense voler-ho, en Fitzroy acabava de posar la llavor de l'evolució en la ment del jove Darwin, ja que després, arreu del món, doncs en Charles Darwin va observar fòssils i tots els fenòmens geològics que explicava en Lyell, en el llibre, i va veure molt i molt clar que no hi havia cap rastre de creacions ràpides de formes vives, sinó que els canvis eren molt lents i graduals i continus. Això era ja l'any 1831. I el quart error de Fitzroy, doncs aquest ja sí que va ser definitiu, i va resultar que quan Darwin preparava, com us he dit al principi, la publicació de l'Origen de les Espècies en 1859, acabava de recopilar infinitat de proves i proves que demostraven aquesta evolució de les espècies, doncs, com sabreu, una de les més sòlides és precisament la varietat d'espècies de pinsans que hi ha a les Illes Galàpagos. Són aquests ocells que exhibeixen, doncs, adaptacions peculiars en cada illa de l'arxipèlag. Doncs va resultar que Darwin va perdre les notes sobre les diferents espècies de pinsans i la seva procedència, ubicació, característiques, un desastre en una de les proves definitives que ell volia incloure en el llibre, que demostraven aquests canvis graduals i aquestes adaptacions de les espècies. I clar, com ho feia? Com ho va subsanar aquest problema en Darwin? Doncs va resultar que, com que el capità Fitzroy també era un grandiós naturalista i tenia la seva pròpia col·lecció de pinsans, amablement Fitzroy la va cedir a Darwin en totes les notes, totes les dades i totes les proves que acabaven de fer irrefutable la idea de Darwin. O sigui que al final de la història, doncs ja ho sabem, Darwin canvia el món i tot gràcies a aquests quatre errors de Fitzroy que embarca un teòleg que se li torna ateu durant el seu viatge.
Sí.
I finalment Fitzroy, que l'embarca per parlar amb algú culte, per no suïcidar-se, perquè li feia por suïcidar-se, va acabar totalment traumatitzat per haver contribuït a destrossar la idea de la creació divina i finalment Fitzroy doncs es va suïcidar. O sigui, van ser quatre errors per a la humanitat, van ser encara, per sort, doncs, un gran encert.
Molt bé.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Que...
Déu-n'hi-do, sí, com dóna voltes les coses.
Va quedar suïcidat, no m'estranyo.
Molt bé, Rafael. Gràcies per aquesta llarga exposició d'aquests quatre errors del capità Fitzroy.
Molt bé.
Dins de 15 dies parlarem del temps, si és elàstic, no és elàstic. Aquest dóna molt de sí, sembla aquest, ja.
Aquest també, sí.
Aquest donarà de sí, aquest. Va bé. Vinga, Rafael. I la setmana que ve també parlem amb tu, és que, noi, cada dia estem amb tu. També,
sí.
La setmana que ve parlarem del frau de la Lluna, però ja ho explicarem més endavant.
I tant.
Gràcies per tot, adeu-siau, i bueno, fins dissabte, nosaltres.
Adeu-siau,
que vagi bé.
Vinga, adeu.